Avui a l'Ofici de Viure, psicologia per trobar feina. Llegim a l'inici d'un informe sobre precarietat laboral i salut mental del Ministeri de Treball. Treballar pot ser una activitat gratificant, saludable, plena de sentit i fins i tot divertida, però també pot convertir-se en un suplici insuportable que t'emmalalteix. Moltes treballadores i treballadors intenten infructuosament d'aconseguir un lloc de feina digne i just, avui molt escàs, i es veuen en la necessitat de realitzar una o diverses feines precàries que afecten la seva salut i la seva vida. Ser precari implica viure una vida insegura, ser més fràgil, envellir i morir abans de temps, segons aquest informe del Ministeri de Treball. La salut mental a la feina és un hàndicap que no es té encara ben solucionat. I si això amb un sou cada mes és així, imaginem què pot ser quan no trobem feina, quan no sabem com fer-ho, quan se'ns tanquen portes una darrere l'altra. Des de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, afirmen que l'atur, particularment l'atur de llarga durada, és una de les situacions amb més conseqüències per la salut física i mental. No treballar està associat amb el deteriorament del benestar psicològic i amb trastorns depressius i ansiosos, així com amb efectes més severs com el suïcidi. Per això, des de Barcelona Activa ofereixen serveis de suport psicològic i emocional per facilitar l'empoderament, l'autonomia i el benestar de les persones que busquen feina, que hem pensat que poden ser útils per tota la nostra audiència, no només la de Barcelona, que es trobi en una circumstància semblant. Es tracta de minvar la petjada psicològica que la situació d'atur pot generar en qui està buscant feina. Avui a l'Ofici de Viure, psicologia per trobar feina.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Em dic Àngela i tinc 33 anys. Vaig anar per primera vegada a Barcelona Activa l'hivern passat. M'havia recomanat una amiga. Me'n recordo que estava molt trist, angoixada i, sobretot, preocupada. Va ser la tècnica de Barcelona Activa que em va assistir a la meva primera cita, la que em va derivar a les consultes del servei de suport psicològic. Encara recordo el moment en què em va dir: tranquil·la, no has de fer tot sola, deixa't ajudar. Vaig començar així les meves sessions a la psicòloga. Jo estava al meu pitjor moment. Després d'haver dedicat els últims 10 anys a l'hostaleria, havia agafat un restaurant just 4 mesos abans de la pandèmia. Havia patit moltíssim i després de 2 anys i mig havia de tancar. Em sentia en mil trossos, amb la idea clara de voler dedicar-me a un altre ofici de moment, sense saber per on començar. A les sessions em va explorar divers món i temes. Alguno pot ser aparentment no relacionat al món laboral, però amb gran sorpresa tot estava connectat a la meva manera de ser. Em va ajudar a tenir una visió més àmplia del que havia passat, del que passava. La psicòloga em va donar eines per entendre, gestionar i millorar. Vaig aconseguir canviar de sector. Ara mateix estic intentant recuperar-me en tots els aspectes i tinc moltes ganes per seguir aprenent i formar-me. Estic molt contenta i agraïda per haver tingut aquesta gran oportunitat i suport.
Avui a l'Ofici de Viure, psicologia per trobar feina, amb les psicòlogues Àfrica Moreno, Elena Delgado, Anna Varela. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Anna Varela és doctora en psicologia, llicenciada en psicologia i ciències polítiques i màster en intervenció psicosocial. Anna, què li diries en primer lloc a les persones que ho estiguin passant molt malament perquè se'ls van tancant portes i no hi ha manera que trobin feina? Malament, psicològicament, emocionalment.
El primer que li diria és que no estan soles, que busquin recursos dins dels seus ens socials, de la seva comunitat, que els hi podran ajudar a trobar-se a si mateixos, a trobar la feina i a trobar el benestar necessari per lidiar amb una situació difícil a la vida en la que tots, en un moment o altre, ens podem trobar.
Però vull dir que és normal, no?, que se sentin així.
És totalment normal. A vegades no acceptem les emocions negatives i pretenem estar contents o ser molt forts en situacions que són molt difícils, no? Hem de tenir en compte que estar a l'atur és una de les experiències vitals amb més estrès. És considerada una de les experiències vitals més estressants que et pot passar. Per tant, el primer també és identificar aquestes emocions, aquests sentiments, gestionar-les, però també acceptar-les i formar part també del procés de sortir endavant.
Per què és estressant des del vostre punt de vista estar a l'atur? No només per les idees, suposo, que ens venen al cap, sinó perquè també minva l'autoestima.
Bueno, és que a la feina moltes vegades no som conscients de tot el que ens aporta la feina, no? La feina ens aporta identitat, ens aporta rols dintre de la nostra família, ens aporta propòsit a la nostra vida, ens aporta una estructura del dia a dia i les relacions socials també, a mesura també que ens anem fent grans, el nostre focus de sociabilitat, de trobar gent diferent a nosaltres, cada cop més es centra més a la feina perquè perdem altres ambients de sociabilitat, no? I quan nosaltres ens quedem a l'atur, doncs es produeix aquesta pèrdua de la nostra identitat, es produeix aquesta amenaça a la nostra supervivència, també econòmicament, aquesta incertesa cap al futur, falta de control sobre les nostres decisions, què faré, què serà de mi, no? I també ens trenca tota la nostra activitat diària i fons de sociabilitat, d'autoestima. Per tant, és normal, quan estem a l'atur, afecta no només a una qüestió econòmica d'ingressos, sinó a moltes àrees de nosaltres mateixos i de la nostra vida i del nostre context, de la nostra família.
I si això es va allargant i es converteix en atur de llarga durada, després encara hi ha més problemes.
Clar, perquè amb l'atur de llarga durada, clar, quan et quedes a l'atur, el primer també que et ressentés és l'aïllament, no? O sigui, l'aïllament social, però clar, en l'atur de llarga durada, nosaltres també ho veiem molt, pues van apareixent més problemes afegits, no? Els problemes es multipliquen. Pots tenir problemes ja d'habitatge, pots tenir altres problemes. Vas no perdent capacitat, però dubtant molt de tu mateix. Tu pensa que quan arribes a la feina poses en pràctica totes les teves competències, totes les teves capacitats, cada dia, no? Les poses en pràctica, les entrenes, no? Te fas forts en aquestes i vas perdent aquesta pràctica i vas perdent la teva confiança en tu mateix, no?
Llavors, en la nostra societat, no? És molt, molt important treballar en una societat en la que si no treballes no ets productiu o productiva, no? Llavors, clar, perdre la feina i estar molt de temps sense treballar fa que sentis que no formis, pots arribar a pensar que no formes part d'aquesta societat, no? Que no estàs aportant res, no?
I surten i creixen emocions com és la culpa i la vergonya. I la vergonya és una emoció que és molt contraproduent precisament amb aquesta situació, perquè et porta a l'aïllament. Tu no vols veure a ningú, no li vols explicar què és el que t'està succeint. I això, la veritat és que per trobar feina és molt important també estar connectat, parlar amb la gent i transmetre que estem buscant determinada feina, perquè la gent ens pot ajudar, ens pot referenciar.
Sí, ara hi entrarem en solucions, però m'imagino de tota manera a Àfrica, que quan us venen a veure, d'entrada costa que reconeguin les persones, per exemple, la vergonya.
Sí, 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 i d'altres emocions. O sigui, la feina emocional que n'hi ha al darrere és molt important, perquè el primer és identificar què és el que ens està succeint, observar-lo i després prendre consciència i regular aquestes emocions, perquè si no poden somatitzar en d'altres patologies.
Bueno, però vull dir que, bé, clar, aquí hi ha d'entrada un problema que és reconèixer les pròpies emocions i gestionar-les en una societat que, no, que fins ara, fins fa 4 dies, no ens ha ajudat massa a reconèixer-les.
I no, i la segona, no tots tenim moltes habilitats
en aquest sentit. I per autorregular-nos, que confiem en que properes generacions sí, no?
Més endavant. Segur que sí.
I llavors la segona dificultat, m'imagino, és, jo al·ludia a la vergonya, perquè m'imagino que ha de costar que la persona que ja prou malament que ho està passant, perquè això no arriba a final de mes, perquè se sent potser més de saber inútil, etc. A més, reconegui emocions com la vergonya.
Exacte, és una emoció complicada, no? de mirar-li als ulls i afrontar-la, però també totes les emocions ens diuen coses, no? I la vergonya el que ens diu és que ens estem aïllant perquè tenim por o molta tristor, no?
Avui a l'Ofici de Viure, psicologia per trobar feina.
Zygmunt Bauman. El plaer de veure el resultat final de l'esforç és un privilegi reservat a una minoria. En gaudeix un escriptor amb la seva obra, un músic amb la seva composició, però totes les feines ho permeten.
Ens comentàveu la importància de demanar ajut, de donar a conèixer quina és la situació, si ens trobem buscant feina i si ho estem passant malament. Anna.
Sí, jo considero que és molt important i aquest és un missatge que tothom que estigui patint aquesta situació ha de tenir-ho present, que és que no estan sols. O sigui, és molt important, és el primer que patim quan ens quedem a l'atur, és l'aïllament, la reducció de les nostres interaccions socials. I ens reduïm també el nostre món, perquè després, per una qüestió econòmica, potser concentrem a l'oci més a casa, no? Que a vegades ho veiem també, gent que, diguem-ne, no surt dels quatre carrers, estic a casa, vaig a la compra, recull els nens, no? Un món molt limitat, que això ens fa perdre riquesa també, perdre emocions, perdre alegria, perdre autoestima, no? Perquè en l'autoestima és molt important la relació amb els altres. Els altres ens diuen si som acceptats, no? La pertinença al grup. Amb la pèrdua de feina perdem una part molt important, aquesta de l'autoestima, que forma part del nostre autoconcepte. Per tant, sí que els diria que ja entenem que substituir en la nostra societat una activitat per la feina és molt difícil, perquè no té el reconeixement social. No és el mateix dir, és que jo me'n vaig a treballar, no? Que dir, pues jo me'n vaig al gimnàs, no? Perquè sembla que no estiguis fent res. Però no, jo els diria que s'estan autocuidant. És molt important que mantinguin una activitat, que busquin activitats que moltes vegades els ajuntaments per persones aturades donen facilitats econòmiques o són totalment gratuïtes, en el gimnàs, busquin un voluntariat, un hort urbà. T'has quedat sense feina? Dedica-li temps a buscar feina, posa't un horari, però també posa't un horari per sortir, per tenir altres activitats, per trobar persones, per fer grups de persones que estan en recerca de feina, perquè aquesta part personal, aquesta part del teu autoconcepte no s'anirà degradant tant, no? I també una mica el que assenyalava Àfrica, tindràs l'oportunitat de donar veu a la teva situació, donar a conèixer que estàs a l'atur, que estàs buscant feina, perquè és una de les formes més fàcils de trobar feina. És a dir, nosaltres sempre diem que hi ha el 80% de les ofertes estan en un mercat ocult, que nosaltres veiem molt poc de les ofertes que realment estan en el mercat. Llavors la gent pot connectar-te ràpidament quan a l'altra persona li pugui dir, ah, pues estic buscant algú per fer alguna cosa, no? per aquest lloc de treball. L'important és no recluir-se, perquè això dificulta, va minvant també la teva, aquest entreno que parlàvem de les teves capacitats, però de les teves capacitats socials, de saber presentar-te. de no tenir por a l'altre, no? Si tu vas reduint-te la teva capacitat de sociabilitat, cada cop et pot generar més ansietat la interacció social, no?
Llavors... I van augmentant les pors. Cada Exacte. Cop tens més pors a més coses. I això doncs és una, també és un tema que...
Per exemple, que... més pors a què?
Doncs,
per exemple,
no? Començo a tenir por de anar a comprar perquè em trobarà a la veïna de sempre que em preguntarà, oh, què fas? Són les 10, no?
Sí, això a tu t'ho han explicat a la consulta d'Àfrica?
Sí, no, per exemple...
I llavors la persona ja no va comprar en aquella hora, no?
Clar, ja no va en aquesta hora i aleshores surt en una hora més normalitzada, no? Cap al vespre, perquè la gent no vegi que està en un horari laboral sortint al carrer i la poden veure i li poden preguntar... Ah, que...
I si això hi afegim ansietat, per exemple, Exacte. Ja tenim un altre problema, no? Perquè sí. La persona comença a evitar situacions.
I comença cada cop a evitar més situacions, no? I comença a tenir doncs, més pors, no?
Clar, i es donen aquestes dues variables, no? De... Costa reconèixer que estàs sense feina i, a més, costa reconèixer que estàs tenint ansietat, que estàs malament, perquè, bueno... ens costa de dir que no, que necessiten ajuda, no? Per això també, afegint el que estava dient l'Anna, no? De recomanem posa't en contacte amb el teu servei local d'ocupació, fes un itinerari acompanyada per una persona, per una orientadora que pugui, no? Ajudar en aquest camí, no? Que no l'has de fer sola, no? I llavors, bueno, penso que és molt, molt important perquè el fet de que la persona vegi, no? Que hi ha més persones que estan en la mateixa situació, que estan fent recerca de feina, que s'ho estan treballant, que van a les orientacions, que tot això fa per una part que aquest aïllament social no es doni tant, però per una altra banda també que se senti que també forma part d'una part d'un moment concret de la seva vida que s'està en procés de recerca de feina i a més com està ara avui dia, no? El mercat de treball, com ha anat canviant, no? Que abans, doncs també, potser també això és conseqüència del que m'ha agradat, no? Que abans havies de tenir una feina per tota la vida, no? Que eren 20 anys, 30 anys, 40 anys, i clar, a partir també de segons quines generacions, doncs assumir que això ja no serà així, no? I que anirem canviant de feina segurament, o molt probablement, doncs, bueno, costa pair, però si ho paim juntes, doncs molt millor, clar que sí.
Sí, un parèntesi, ara que parlàvem, que ens explicàveu la importància d'interactuar amb les persones, que els contactes socials són indispensables, què passa amb les persones doncs, que estan fent teletreball actualment, encara que tinguin feina?
Això del teletreball és molt relatiu, no? Nosaltres ho trobem també que depèn molt del tipus de la persona i també de les relacions ja establertes que tinguis prèviament i 100% teletreball sempre no és algo que tampoc sigui recomanable, no? Nosaltres a vegades ho hem comentat a nivell intern.
Que la gent no... És una fórmula que no, a la gran majoria no li acaba d'anar bé fer un 100% teletreball.
Clar, jo també penso que hi ha moments a la teva vida, no? Per exemple, a mi sí que poden venir normalment dones, no? Que volen, mira, és que jo vull una feina que sigui tot teletreball. Per què? Per conciliar amb la família, no? Llavors potser aquesta feina li pot durar uns anys, no? I en aquell moment sí que és lo bo per ella, perquè a més pues, la part més social la complementa pues, altres activitats, no? Però en aquell moment de la seva vida el més important per ella és poder tenir més facilitat per estar més tenint cura de les seves filles o dels seus fills. Llavors, jo penso, no? Si a mi em preguntessin teletreball sí o no, doncs clar, depèn del moment de la vida en el que estigui i depèn també de si, exacte, jo penso que 100% teletreball la gent li acabaria passant factura. Som socials, no? Necessitem del contacte i a més també ho notem, no? A les nostres atencions també que oferim la possibilitat de fer acompanyaments virtualment i bueno, continua sent més demandat l'acompanyament sí, sí. presencial, inclús no visquent a la ciutat de Barcelona, àrea metropolitana. Sí, que...
el tema del teletreball és molt important i està molt lligat amb l'estructura que tu tinguis. Hi ha persones que el teletreball pues, s'aixequen, ja treballen fora de casa, tenen un espai per anar a treballar, on també socialitzen. El que passa amb el teletreball és que potser ens ha aterrat ara fruit conseqüència d'una pandèmia i va ser un teletreball forçós, un teletreball molt dur perquè per la catàstrofe i la desgràcia que estava passant, però també dintre de les famílies amb molta tensió, on s'havia de conciliar nens, parella, convivència, tot plegat. Però potser un teletreball ben estructurat, un teletreball el que és el teletreball, que també seria no estar disponible a unes hores fixes, sinó que tu t'organitzis la teva jornada en uns dies concrets i hi ha punts de trobada. És a dir, el teletreball ara és una conseqüència heretada, com així dir-ho, de la pandèmia. Potser ara el que ens toca és aprendre a teletreballar, i l'impacte a la persona, pues clar, dependrà d'aquesta xarxa social prèvia i hàbits i estructura que tingui, però també és una cosa que igual en un moment donat no t'agrada, o gent que té més dificultats perquè està més sola, perquè l'aïllament, hem de tenir present la soledat, la soledat és un element, bueno, pues que en les fronteres, bueno, o actualment en la societat és algo que hem de començar a parar atenció, no? Però potser també podem ensenyar a minimitzar aquesta soledat o aprendre a fer un teletreball amb benestar.
Perquè deduïm, sí, de tot el que heu dit abans, que clar, si s'afegeix la manca de feina a la soledat, és a dir, a l'aïllament i a la soledat, la persona té dos problemes. Pel que fa a les edats, quines diferències hi ha? M'imagino que bé, no és el mateix que la persona que està sense feina sigui jove, que no pas, no sé, que tingui més de 50 anys, amb el benentès que també és jove, la persona que té més de 50 anys, però també són joves, vull dir.
Sí, sí.
Però que no és el mateix, no? I no sé si hi ha diferència entre homes i dones.
Home, diferència de gènere, per suposat. O sigui, tenint aquí tres elements, que bueno, les dones serien un capítol a part. A nivell d'edat, que seria com el més fàcil d'abordar, tenim... creiem que cada edat té una creença limitant moltes vegades, que tenim nosaltres mateixos, però que també les tenen les empreses perquè estan dirigides per persones, no? Estan, llavors, clar, depèn de cada franja d'edat tindria la seva creença limitant, no? Perquè tens major de 40, de 45, 50, 55, hi ha una creença limitant. Després també quan ets jove, manca d'experiència. Si ets una dona jove, m'agafarà la baixa perquè es queda embarassada. Quan no, pues perquè ja has passat l'edat i ja no... O sigui, sempre hi ha una creença limitant, no?, respecte a l'edat. En aquest sentit, sí que és una de les coses que des de... quan fem l'assessorament per la recerca de feina, és una de les coses que treballem molt amb la persona.
Les creences limitadores?
Les seves sí? creences limitants, moltíssim. És molt important abans de començar, perquè així com vens amb els prejudicis de gènere, els prejudicis, tens els teus prejudicis per la recerca de feina, no? Podríem fer també un programa això, el programa dels prejudicis per la recerca de feina. I la gent ve amb molts prejudicis per aquesta manca de seguretat, per mancada també de com està el mercat, la incertesa que hi ha actualment en el mercat laboral, no? I tot això abans de posar-les ho treballem. Perquè és trobar, no necessites trobar 50.000 ofertes. Això és com la parella, necessites una que et vagi bé. I ja està. Llavors, si trobem una que et va bé, no hem de tenir ansietat per la quantitat d'ofertes, sinó tria bé, prepara't bé, fes una bona candidatura, perquè igual amb una ja està, ja tens el problema solucionat, i això ho treballem molt, per l'edat i després també el gènere. El gènere, òbviament, les dones patim molt més aquest malestar psicològic fruit de l'atur, per la precarietat laboral, per el terra enganxós, per el sostre de vidre, per la bretxa de gènere, o sigui, per tots aquests conceptes que, òbviament, les dones, les càrregues familiars, els estereotips de gènere en la contractació, tot això ens passa factura. De fet, una de les el 68% de les persones que nosaltres atenem en el servei de suport psicològic són dones. Són dones d'una mitjana d'edat de 43 anys. És a dir, amb la pressió màxima, diguem-ne, econòmica, de cura, etc., de la teva vida, no? En el moment de més pressió.
Àfrica?
Sí, és el tema de les creences limitadores és un aspecte que el treballem tant que tenim tallers també específics per això, no? I ho treballem en, bueno, doncs, amb totes les edats, perquè és que cada edat et ve amb la seva creença, i cada persona, no?, amb la seva creença particular, no? I aquest treball amb els pensaments i les emocions que li generen aquestes creences es fa.
Sí, una persona que treballa, per tant, les seves creences limitadores, que se'n desempallega a la mesura del possible, té moltes més possibilitats de trobar feina?
L'actitud compta molt,
sí,
en una entrevista. I això està molt condicionat per les creences.
I afegiria que també hi ha una part que no la correspon a la persona, no?, que està fent la recerca de feina, que hi ha una part que li correspon a les empreses i als prejudicis, no?, perquè sí que s'han fet estudis de les mateixes ofertes de feina, s'han enviat currículums sent dona, sent home, amb les mateixes característiques, requisits, i fins a un 30% de menys d'assoliment d'aquesta feina en el cas de les dones. Era el resultat que havia sortit en un estudi que es va fer fa uns anys, o sigui que hi ha una part de, que és creure't que anem, hi ha ofertes, i potser hi ha menys, però has d'anar per elles, però hi ha una altra part també de que la societat també, les empreses han de canviar aquesta manera de fer selecció i no mirant tant el gènere i més tenint en compte les competències que té aquesta persona.
Propostes com no posar, doncs, l'edat al currículum, o, no?
Són currículums secs, no?
Exacte. Això, no? Són propostes que la veritat és que molts països estan seguint i que bueno, hauria de ser una pràctica habitual.
I a l'hora de preguntar-se a la persona què és el que pot fer, suposo que venen aquí, entren també sovint molts dubtes existencials, Anna Varela, en el sentit que, bé, la persona diu, jo he fet aquesta feina fins ara i no sé cap on tirar, potser perquè ens fixem molt també en les possibles ofertes de treball que hi ha al mercat, però potser no ens fixem tant en si ens ve de gust aquella feina, si quin és el nostre objectiu en la vida, en paraules més grandiloquents, sí, quina seria potser la nostra missió a la vida, si va vinculada a la feina, què hem vingut a fer en aquest món.
O sigui, quan, per exemple, no, fem orientació vocacional amb joves, no, sempre diem, què se't dona bé? No? En què ets bo? Perquè si a tu algú se't dona bé i ets bo i tens aquest autoeficàcia, no?, aquesta cosa que tu saps que se't dona bé, que ho fas bé, això ens enganxa a tots. No ens enganxen les activitats en les que no són bons i no se'ns dona bé i ens suposa un esforç fer-la. Per això fem l'esforç de fer-la.
Per això ho dic. I per aquí potser hi ha alguns llocs de feina, diguem-ne, amb els quals podríem comptar, però no hi casem ni en pintura.
Clar. Però està bé, ho reconeixes, ha d'haver una part d'autoconeixement. Nosaltres, una de les parts que sempre atenem en el procés d'inserció laboral és l'autoconeixement. Quan una persona arriba i diu, jo he fet això, però ara ja no sé si vull continuar, o no sé què és el que vull fer, o jo ja no sóc la mateixa persona de fa 10 anys i vull fer una altra cosa, nosaltres, doncs, tenim activitats, treballem amb el suport psicològic, però també amb les tècniques d'orientació laboral, que és identificar que els teus punts forts, els teus punts febles, però sobretot identificar el que se't dona bé, el que t'agrada, el que et fa vibrar. Perquè tu, imagina't que tu trobes aquesta feina fantàstica i la trobes i vas a treballar. Quant creus que duraràs en aquesta feina? Perquè després també està molta gent que no consolida el lloc de treball. O sigui, no només s'ha d'aconseguir una feina, sinó que s'ha de consolidar. I després comencen mecanismes igual pues, d'autoboicoteig, tensions, perquè no estàs a gust, perquè no estàs fent el que a tu t'agrada. Llavors, és molt important identificar què és el que se't dona bé, què és el que t'agrada, però què se't dona bé, perquè ho faràs d'una manera natural. T'enganxaràs, evolucionaràs i això et permetrà mantenir la feina o canviar de feina una altra dintre del mateix sector que t'agradi més.
I la persona que ja tingui clar què se li dona bé, que tingui una gran passió en la vida i que no trobi feina de cap de les maneres, li recomanaríeu que continués picant pedra, movent-se en aquesta direcció o que es reinventés?
Depèn.
Molt bé, aquí. Hi ha unanimitat.
Sí, clar. Depèn de moltes variables. No tothom pot sostenir un segons quin. Si tu vols arribar aquí, i per arribar aquí has de fer unes passes, però no tothom pot sostenir en el temps aquestes passes, no? També no ens hem d'oblidar, no?, que hi ha gent que ha de renunciar a la seva vocació i de fer allò que li agradaria fer. Perquè no pot triar, és això, o viure, no? O sobreviure. Llavors, bueno, depèn també, no?, de la nostra tasca és donar-li tot el possible, tot el coneixement possible sobre com està el mercat de laboral, en quin moment de la teva vida estàs, podries assumir fer una formació determinada amb una càrrega horària determinada, tens atur per davant, no... tens habitatge de propietat, no, tens suport econòmic dins del teu nucli familiar o no, bueno, són coses, clar. Res és A o B, no? Sí. Per això també la necessitat de tenir una orientadora, de fer un acompanyament individualitzat, perquè cada persona és diferent i també ajustar expectatives, no? Sí. També de aterrar-les, no?, del que es pensen que és, no?, ara potser arriben moltes persones amb interessos del sector tecnològic, no?, i bueno, òbviament és un bon sector en el que dedicar-se, però també requereix de molta formació, d'estar actualitzada, d'estar actualitzada en el temps, vull dir, no faràs una formació X i després ja està, no?, sinó que llavors, clar, podràs, estàs disposada a fer tot això, bueno, i tot això és el que s'ha d'anar matitzant i parlant i consensuant, i sempre decisió de la persona que tenim al davant. Vull dir, nosaltres podem donar i fem i donem tot el nostre coneixement i tot el que podem, però la decisió sempre és important que la prengui la persona, perquè moltes vegades sí que venen amb aquesta, no?, amb això de que tu li donis les respostes, no? Això també ens ho trobem, no? I no, el nostre treball és reconduir això i posar la persona al centre, que sigui per bo i per lo dolent, que sigui la persona que prengui les decisions.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Psicologia per trobar feina, amb Àfrica Moreno, Elena Delgado i Anna Varela.
Confuci. Tria una feina que t'agradi i no hauràs de treballar cap dia de la teva vida.
I no us costa que les persones estiguin convençudes que necessiten ajuda psicològica quan els que els preocupa és alimentar la família? Anna?
Sí. Bueno, moltes vegades... L'any passat, quan vam tancar, vam fer un petit anàlisi i vam identificar que les persones es vinculaven molt més al servei de suport psicològic si havien tingut una experiència prèvia positiva amb la psicologia. Podia ser una xerrada, podia ser una visita una vegada, podia ser... L'experiència prèvia adoptava moltíssimes formes, però era un indicador clau per la seva vinculació. Per què? Perquè una experiència prèvia d'èxit ja sabien perfectament el que els aportaria aquest servei. Sí que costa, però sí que és veritat que només de la primera sessió ja noten la millora. No, ni ells mateixos, jo crec, l'Àfrica ens ho pot explicar millor, però jo crec que ni ells mateixos són conscients de ostres, he tingut un espai per poder-me expressar i només poder fer-li, només poder atendre aquesta situació, alleugera molt a la persona. Sí que podem trobar reticències de la gent de participar i bueno, pues a vegades fem un formulari fora de l'assessorament de les companyes, que la gent és informada del servei però dintre, davant de la tècnica d'orientació, no diuen res i després t'escriuen per darrere, no? Te fan la sol·licitud del servei per darrere. Hi ha persones que tampoc ho comuniquen a casa, que venen a fer temes laborals però no comuniquen aquesta part. I hi ha prejudicis sempre que parlem de psicologia,
sí,
i
també
de
depèn,
psicologia.
Sí, no? També depèn de la generació, imagino.
I del gènere també, jo crec.
Sí, també. Sí, del gènere també influeix, sí.
Sí.
Només cal, a l'Ofici de Viure més o menys el 80% de la nostra audiència són dones, més o menys. Sí, per tant ja sabem de quin gènere estem parlant, no? Perquè m'imagino que sí que us trobeu, us heu trobat amb la típica persona que us diu: jo primer vull aconseguir una feina, després ja em preocuparé pel meu estat.
Sí, exacte. Sí. Sí, a mi m'han, sí, persones que a la primera sessió doncs parles amb elles i es trenquen i comencen a plorar o els notes que estan molt neguitoses i els hi ofereixes, no?, aquesta possibilitat, i encara hi ha així: no, és que jo el que necessito és buscar feina, no? Jo, bueno, més que buscar-la, necessito trobar-la. Sí, de vegades continuarà havent-hi molta reticència i també, no?, i por a posar el dit allà on potser fa mal, no? Però bueno, és un camí també...
També la possibilitat de combinar, no?, de que tenen aquestes dos figures. Bueno, amb ella parlo més d'aspectes més psicològics i amb ella parlo del tema laboral, no? I que saben que hi ha una confidencialitat, és a dir, no el que es parli al servei de psicologia es queda, és com Las Vegas, es queda allà, no? Es queda. Llavors això sí que és veritat que fa la vincula... Ara, el que no tenim és abandonaments, o sigui, un cop que entren o és perquè no poden per la feina, perquè ja han trobat feina, ja es complica el tema de les agendes, però abandonaments sí que no. Hi ha una part, sí, de cultura emocional, de cultura, però crec que cada cop més també com ho comuniquem, és un servei de suport. De suport pot ser gestionar els nervis per anar a una entrevista de feina. No cal que tot sigui tu allà obres o mostres el que tu vols. Potser necessites simplement una ajuda per passar els nervis, una relaxació que t'ajudin a respirar, o la persona agafa el que vol agafar. En cap moment se la força o s'invita a... Què és el que necessites en aquest moment? Necessito aquest recolzament puntual per això. Pues el servei està per això.
Pel que fa a l'atur de llarga durada, veieu més casos de depressió quan hi ha atur de llarga durada?
Bueno, la veritat és que és que en l'atur de llarga durada el que n'hi ha és molta ansietat. I
que pot acabar amb depressió.
Que pot acabar en depressió, no? Però nosaltres quan arriben i ja tenen simptomatologia depressiva, normalment és perquè porten un històric d'una situació laboral complicada, com per exemple moving, i quan després doncs potser estan de baixa per incapacitat temporal i arriben al nostre servei. Llavors, ens trobem més potser aquests casos que no casos de llarga durada que arriben al nostre servei amb una simptomatologia més greu de depressiva.
I les persones que arriben amb ansietat, sense arribar a l'extrem de la depressió, però que és lògic que cada cop tinguin més neguit i més ansietat. També en la línia del que comentava abans, suposo que el que intenteu és treballar aquesta ansietat en primer lloc, no?
Exacte, sí. Sí, l'ansietat és un símptoma d'una emoció que s'està manifestant i que s'ha d'anar doncs, a identificar-la.
I que no? Té molt a veure amb la por del futur. No? O sigui que, com potser la depressió estaria més lligada al passat, l'ansietat té més a veure amb aquesta por del futur, que déu-n'hi-do la vostra feina, eh? Treballar perquè aquesta por s'esveixi una mica.
Però aquesta és...
Quan el futur hi continua sent incert, que és difícil.
Exacte. Per això doncs, es treballa molt, no? en eines per viure més arrelat al present. Perquè, evidentment, el futur... doncs ningú ni el pots controlar ni...
No, i a més la persona té molt de temps per pensar.
Clar.
Que això encara ho empitjora tot, no? Potser aquí tornaríem a la necessitat de buscar-nos activitats
sí,
i de...
Estructurar-nos.
Tornar a estructurar el dia
sí, és molt
encara
important.
Que no hi hagi la feina.
Sí, això també ho fem molt, no? D'estructurar hàbits, vincular centres cívics, amb grups però...
Sí, o sigui, per donar pautes, estem a la recta final d'aquesta conversa, ens queden uns minuts per recapitulant també algunes de les eines que hem donat, potser podríem començar per aquí, reestructurar el dia amb nous hàbits, per exemple, però que hi hagi nous hàbits, no?
Exacte, això és molt important. Sí,
sí, substituir una rutina amb una estructura per una altra. Pues m'aixeco, faig això... Pensa que cada cop que tu et relaciones amb algú surts dels teus pensaments. Per tant, això que comentaves de l'ansietat, de les rumiacions, de tenir molt de temps per pensar, li estàs donant oxigen al teu cervell. Perquè mentre parlo amb tu, pues no estic parlant amb mi mateixa. Llavors, això és molt important per lidiar ja el nivell d'incertesa i la dificultat de planificar el futur, la falta de control que pot sentir la persona, un cert desempart vers el futur, perquè no sé què serà de mi, no sé on acabaré, ni... però tenir una estructura de dia, de sortir, fer unes activitats i relacionar-te, això és minimitza l'impacte en el teu benestar psicològic. I també a vegades també, no? O sigui, persones que a l'atur o arriba a la jubilació, que això també
Sí, hi ha algun tret que feia pensar en la jubilació, no? Pensar potser, no, evidentment no tots, però
suposo
hi ha similituds.
Que, clar, cada cop a mesura que va passant el temps i les societats modernes i tal, la jubilació jo suposo que per molta gent l'ha de treballar, o sigui, l'hauríem de començar a treballar per quan arribem, no? Perquè és un per tot el que comentàvem al principi del programa que ens aporta la feina, com ens aporta moltes coses en altres àrees de nosaltres mateixos, i en persones que si tenen una vinculació identitària molt forta amb la seva feina, seria recomanable que ho treballi, perquè no et trobis de la nit al dia que portes 40 anys aixecant-te a les 6 del matí i arriba un dia que no tens un motiu per aixecar-te a les 6 del matí.
Sí, sí, la persona que és la seva feina, quan desapareix la feina...
Exacte.
També passa amb els rols, també, amb algun rol.
Sí,
que quan el rol de pare, de mare, els fills es fan grans i allà hi ha un buit de cop i volta.
Però sobretot per les persones que estan en atur que busquin acompanyament professional, tècniques d'orientació, que els posarà també en perspectiva, perquè moltes vegades nosaltres veiem el nostre cas que per les creences limitadores, etcètera. Igual pensem que és molt complicat trobar feina i després vas amb una professional i te diu, pues tens un currículum que està molt bé, anem a mirar aquest sector, contactarem amb aquestes empreses, la setmana que ve hi ha un networking aquí i jo pensava que estava fatal i mira, pues sembla que hi ha horitzó, no? Primer de tot això, i que socialitzin, que busquin recursos, perquè hi ha recursos i no estan sols, sobretot això, que no estan sols i soles i que buscar feina al final pues, també pot ser una acció col·lectiva, que entre tots podem buscar feina i tots ho fem d'una manera informal, quan ens assabentem que algun conegut està en atur i algú et comenta estic buscant algú de la meva empresa o a la meva empresa està... Ostres, de seguida te connecta, no?, amb aquella persona que t'ho ha comentat. Això seria com el missatge més important.
Yeah. Aquí a vegades també hem parlat de la possibilitat de crear feina, o sigui, no només buscar-la, sinó crear-la. I ara em venen al cap als autònoms.
Sí, sí. Nosaltres, en alguns grups de recerca de feina, bueno, l'anècdota que dues persones van crear un negoci de menjar, es van conèixer allà i van fer amistat d'anar allà els matins a buscar feina i van crear-lo allà dintre del servei, no? Sí, es pot donar, clar. També nosaltres ajudem, o sigui, des de el servei de desorientacions de tots els municipis de tota Catalunya, si la persona té interès en, o pues analitzem, ajudem a desenvolupar, a analitzar en quin estat està aquesta idea o aquesta motivació. I després hi ha una sèrie de recursos ja més tècnics que poden fer l'acompanyament per crear aquesta nova empresa, no? O aquest nou negoci. Però sí, també ho pot comentar a la seva tècnica. Tinc aquesta curiositat, pues anem a mirar fins a on arriba, no? I també ajudem a fer aquesta anàlisi, que podria ser per una professió, però també pot ser per un negoci.
Sí, en la línia del que va comentant l'Anna Varela, efectivament, com que ens escolta gent de tots els països catalans, hem de saber que molts municipis, no, hi poden
tots,
demanar ajuts,
tots. Tots. Sí, sí. Gairebé
vosaltres
tots,
veniu...
no molt properament, si són municipis molt petits, igual no tenen un servei d'ocupació propi, però tenen un molt proper. Sí.
Vosaltres veniu de Barcelona Activa i hem de saber que cada cop hi ha, en aquest sentit, més ajut disponible. Quin missatge esperançador podríem acabar?
Exacte, millor un missatge esperançador.
Com el formularíem?
Trobar feina és possible amb companyia de professionals i acompanyat pel teu entorn. Sí, sí.
Sempre i quan tinguis ganes de treballar, que això es dona per descomptat.
Sí, la gent sí que vol treballar. Sí, això segur.
Doncs moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Àfrica Moreno, Elena Delgado, Anna Varela, senyores,
gràcies.
Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants, tancant el programa, com cada diumenge, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Els desitjos parlen de les nostres necessitats, diu Sergi Torres. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar. Sí, tenim una manera de viure els desitjos en una única direcció, i és cap a allò que pensem que necessitem. Aleshores, intentem amb els nostres mitjans aconseguir allò que desitgem perquè pensem que ho necessitem. Però clar, està parlant de les nostres necessitats. Si en lloc d'apuntar el desig cap a allò que penso que necessito, l'apunto cap a mi, que sóc el necessitat, començaré a poder realment descobrir quines són les meves necessitats i atendre-les. Si a través d'un desig que tinc d'una cosa puc atendre una necessitat present, una mancança interna, ostres, estic saciant aquell desig. Possiblement no l'estic saciant amb aquella imatge d'objecte, persona, relació o esdeveniment que jo penso que em pot omplir, però ho estic complint d'una forma molt genuïna, que és mirant-me a mi mateix, atenent-me i, sobretot, respectant la necessitat tal com és. Quan jo començo a fer això, em dono compte de que la gran majoria de necessitats que tinc en realitat no les necessito. Però construïm aquest món de necessitats per què? Perquè l'utilitzem com a excusa per no atendre'ns. Si jo utilitzo l'excusa de que el que necessito no ho tinc, per tant ho desitjo, per tant no m'he de fer càrrec de la meva necessitat interna, del meu buit intern. Per tant, si abans d'intentar llançar-me a aconseguir saciar les meves necessitats i desitjos, miro dins meu quin espai se sent necessitat, aleshores el podré atendre amb una resposta real, amb una resposta que jo mateix puc donar-me a mi, i aleshores veuré com moltes necessitats, molts desitjos, deixen de tenir sentit i n'apareixen d'altres que sí que en tenen de sentit.
Sergi, i en aquest viatge magnífic que has fet darrerament per aquests mons de Déu, has viscut alguna anècdota en primera persona sobre desitjos i necessitats?
Sí, sí, bueno, gairebé en tot moment, perquè tothom té la seva manera de veure les coses i té els seus desitjos particulars, no? Després de l'anècdota que explicàvem, de que s'emglaçava l'aigua dins de l'habitació, doncs jo buscava una habitació doncs, amb unes condicions X, però clar, a l'Himàlaia et trobes el que et trobes. I quan deixes els teus desitjos i deixes les teves necessitats, et dones compte de que la vida et porta allà on has d'estar. I aleshores em vaig trobar en un lloc que vaig anar a dormir i quan vaig preguntar el preu, em va mirar la persona, el propietari em va mirar, va somriure i em va dir, per tu és gratis.
Boníssim. La vida, les sorpreses de la vida.
És això que parlem, no? Quan mires dins, dones compte de que la vida és un regal en si mateix i, per tant, tot s'està donant tota l'estona. Només hem d'estar atents.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. All life is bigger. It's bigger than you. You are not me. The lengths that I will go to. The distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I said it out. That's me in the corner.